L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Us donem una benvinguda ben cordial, estimats i estimades oients, al nou programa de Llevat dins la pasta. En aquest programa que fem a Ràdio Estel volem aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Es tracta d'una realitat que ens interpel·la i ens crida a transformar-nos personalment i també aquelles estructures que no ens deixen viure com a fills i filles de Déu. El nostre programa podeu escoltar-lo cada divendres a 6:15 de la tarda i també els dissabtes a 6:00 de la tarda. Si no poguéssiu estar en aquests horaris, el podeu consultar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat i també a la plataforma iVox posant el cercador Llevat dins la pasta. La pandèmia del coronavirus, per molt que alguns ens diguin que ens ha igualat, de fet ha aprofundit en la ferida de la desigualtat. És una ferida que ja ve de lluny i que alguns acadèmics han estudiat, com el professor Joan Benach de Rovira, que avui ens acompanya. El professor Benach s'ha centrat en la incidència de les desigualtats en el camp de la salut, des d'un grup d'investigació de la Universitat Pompeu Fabra, on és catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials. Professor Benach, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda als micròfons de Ràdio Estel.
Molt de gust, gràcies per convidar-me.
La seva tesi és que la precarietat laboral, vital i social no és un fat, un accident del destí, sinó que es tracta d'una estratègia política de les elites i les classes opulentes. Professor, estem normalitzant aquest procés de precarització en el que ja portem uns quants anys immersos?
Bé, no sé si ho estem normalitzant. El que crec que és que en parlem molt menys del que hauríem de parlar-ne. Crec que ho visibilitzem molt menys. Crec que no ho mesurem bé. Crec que no, moltes vegades no veiem tots els impactes. És a dir, se'n parla del tema de la precarietat, o com jo prefereixo dir-ne, de la precarització. Perquè la precarització és un fenomen que no afecta solament a un subgrup de persones que treballen, sinó que afecta realment d'una manera o una altra a tota la població, tot i que és molt cert que hi ha subgrups de població segons la seva classe social, la seva situació migratòria, gènere, etc., que ho pateixen clarament més.
Seria, per tant, un fenomen més global.
És un fenomen global, efectivament, perquè hem de pensar que hi ha una quantitat enorme que hem de xifrar en centenars de milions de persones les que realment es troben en unes condicions de treball que no són les adients o no són les que, com diu l'Organització Internacional del Treball, no tenen un treball digne, per dir-ho així. Nosaltres, a vegades, amb el nostre grup de treball hem parlat d'ocupació justa, no? I crec que són dues maneres de veure el fenomen i, com dic, és un fenomen global però que també ens afecta, evidentment, el nostre país.
Professor, parlàvem d'aquestes elites com les que desencadenen aquesta situació. Podríem dir que la gran victòria cultural d'aquestes elites seria haver-nos venut i nosaltres haver comprat aquest sentit comú individualista, competitiu i excloent del qual vostè parla en un article d'elaboració col·lectiva?
Sí, sens dubte, aquest és un dels fenòmens que està present amb aquest tema que estem parlant. Avui dia se'ns repeteixen missatges que no venen d'ara, sinó que venen realment de fa molt de temps, amb aquesta ideologia de caire neoliberal que es repeteix contínuament, que ens ve a dir que nosaltres som lliures del nostre destí, nosaltres decidim el que volem, nosaltres som, amb aquesta frase que tant es repeteix, som emprenedors i que, per tant, tenim la capacitat de fer realment el que vulguem, no? I, clar, això oblida una part molt important de la societat. Per exemple, oblida el context social, polític, econòmic que vivim, el nivell de drets que tenim i moltes altres coses, no? Per tant, moltes vegades parlar d'emprenedoria moltes vegades és simplement una excusa per no entendre o no veure que molts treballadors i treballadores el que tenen bàsicament és una manca de drets socials, no? I per tant, en aquest sentit, hem de ser molt crítics amb aquesta visió tan individualista que habitualment se'ns proposa.
Parlem del marc laboral. Quina relació té la flexibilitat que s'està promovent en les successives reformes laborals que s'estan implementant i la precarietat?
Bueno, la flexibilitat és una mena, a vegades, moltes vegades es diu com un eufemisme, com una frase feta, no? Hem de ser més flexibles, hem de ser més competitius, hem de tenir més capacitat de competir en el món global, etc. I en el fons se'ns està moltes vegades posant l'accent en els punts econòmics, a més uns punts econòmics o uns indicadors econòmics que bàsicament no reflexen el benestar social o de les persones, no? Poso l'exemple segurament més clar a tots, que és el PIB, no? El Producte Intern Brut, que se'ns diu que quan va bé i puja, doncs tots estem millor i estem més feliços, i quan va malament, doncs entrem en crisi. Evidentment que el PIB és un marcador de l'activitat econòmica, però no ens diu pràcticament res sobre el benestar de les persones. Doncs el mateix passa amb altres qüestions lligades al món del treball. Quan se'ns parla de flexibilitzar el treball o competir millor, etc., doncs bé, es fa referència a algun aspecte que té a veure amb el món laboral, però no es fa referència a un tema que és cabdal, no? Com és la salut, el benestar, la situació de drets que poden tenir o no determinats grups de treballadors. I en aquests darrers decennis, el que s'ha produït a nivell global i també, evidentment, a l'Estat espanyol i a Catalunya, doncs és un augment molt clar de les desigualtats en molts àmbits i també en el món laboral, no? I això passa, doncs bàsicament pel fet de que moltes persones doncs tenen uns salaris cada vegada més baixos, tenen uns drets més reduïts, tenen unes condicions socials i diguem-ne de protecció social amb cada vegada més difícil que hi hagi sindicats que els puguin protegir, etc, etc. I tot això repercuteix evidentment sobre la seva vida, sobre la salut, per descomptat, que és el tema que nosaltres hem treballat més, però també sobre molts altres fenòmens associats, no? Per exemple, no és aliè a tot això el fet de que moltes dones posposin o simplement no vulguin o no puguin tenir fills o filles perquè simplement no tenen les condicions materials adients, doncs, per poder-ho plantejar-s'ho, no? És a dir, és un fenomen molt global, molt, molt complex en aquest sentit, però que fa que estiguem dintre del que podríem dir una mena de bombolla tòxica, moltes vegades no prou visible, que té a veure amb tot aquest fenomen que és la precarització del treball.
Uh-huh. Professor Benach, vostès han estudiat que Espanya, de fet, és un dels països on si mesurem aquesta flexibilitat, encara que sigui un concepte eufemístic, Espanya és això, un país dels més flexibles que hi ha en aquest sentit, i una possible justificació que a vegades s'ha posat sobre la taula és que aquesta precarització ve motivada perquè hi ha una alta desocupació subjacent aquí a Espanya, no? Aquest lema de és millor tenir una feina, la que sigui, que no cap. Què n'opina vostè d'això?
Sí, sí, té molta raó amb el que comenta, no? O sigui, Espanya se'ns ha repetit fins a l'esgotament, el dinze, que és un mercat de treball poc flexible i que hi ha una dualitat del treball, etc. I el que se'ns vol dir, bàsicament, no és que els treballadors o treballadores que estan en pitjor situació millorin les seves condicions de treball, sinó que al contrari, se'ns diu, no, hi ha uns treballadors o treballadores privilegiats que tenen, doncs, un contracte digne, estable, un sou més o menys digne, etc. I sembla que això sigui el punt on es vulgui fer l'èmfasi i, per tant, on s'hagi de retallar, no? Espanya té l'estat espanyol té un mercat de treball enormement precaritzat i flexibilitzat en aquest sentit i, per tant, són arguments els que es donen, bàsicament, de caire ideològic. Ara, és cert que tenim un problema amb la mancança d'indicadors que ens reflexin de forma adient el fenomen de la precarietat. Fixeu-vos en una cosa, que quan se'ns parla de precarietat laboral, gairebé sempre se'ns parla de contractes temporals, no? Si els contractes temporals pugen, vol dir que sembla que hi hagi més precarietat. Si els contractes laborals baixen, doncs a l'inrevés, no? Però què passa? El que passa és que el que s'anomena el mercat de treball és un fenomen que està tot interconnectat. I el que passa, i això ha passat diverses vegades en successives crisis, és que moltes vegades quan baixa la temporalitat, el que passa és que augmenta l'atur. I com que augmenta l'atur, doncs efectivament doncs les persones estan en una situació de precarització amb treball o precarització sense treball, no? En estat de situació d'atur. Per tant, hem d'entendre tot el fenomen globalment, l'atur i la seva interconnexió en el treball. I se'ns diu, com vostè deia, que millor tenir una feina que no tenir-ne cap. Bé, depèn, depèn. Si un no té feina, però té una bona protecció social, té la capacitat d'aprendre una nova feina, de d'alguna manera reciclar-se laboral o socialment, etc., doncs potser és millor en aquell moment no tenir una feina que tenir una feina molt precaritzada que et dona un sou que no et permet viure o que no et permet pagar el lloguer i que, a més, et perjudica també des del punt de vista del teu benestar i de la teva salut, sí, inclús, no? Per tant, necessitem, a més, entendre el fenomen i també, per acabar, diria que necessitem indicadors molt millors. No n'hi ha prou en valorar la temporalitat, necessitem altres tipus d'indicadors més complexos.
En aquesta estratègia política que abans referíem, no?, que ens ha portat cap a aquesta precarització, vostè creu que s'ha volgut desactivar el poder negociador dels treballadors i dels seus representants, dels sindicats?
Bé, jo no és que ho digui jo, crec que hi ha multitud d'estudis que ens ho mostren, no? O sigui, realment el món va canviar allà cap als anys 70 d'una forma molt profunda i cada vegada ho hem anat veient més. Pensem que als anys 70, a partir dels anys 70 pràcticament, hi ha alguns canvis econòmics als Estats Units i també a Europa. També hi ha situacions com el conegut cop d'estat que va haver a Xile des d'un punt de vista polític, però ja a finals dels anys 70 apareixen dos figures que políticament molt rellevants i que van ser capdavanteres d'aquest discurs ideològic neoliberal que des d'aleshores hem anat veient, que no són altres que la senyora Thatcher i el senyor Reagan a Anglaterra i Estats Units respectivament, no? I el discurs des d'aleshores ha sigut molt clar. Necessitem financiaritzar l'economia, necessitem fer que hi hagi molt més pes del privat, el públic és l'enemic, etc. I al costat d'això, i això va passar pràcticament des del principi de que aquests dos presidents guanyessin les eleccions, se'ns va dir que els sindicats doncs no eren una forma de resoldre problemes. I, de fet, va haver un atac molt frontal contra els sindicats des d'aquell moment, no? I en aquest sentit portem 40 anys d'empetitiment, de reducció, d'enfebliment del tema sindical. I això és un tema clau, absolutament clau històricament, no? Pensem que drets com les 8 hores a la feina, drets laborals, drets en quant als convenis, en quant a la salut, etc., tot això són conquestes socials que s'han donat bàsicament per l'empoderament i per l'enfortiment al llarg de la història dels sindicats. Dit això, val a dir també que no ens podem oblidar, quan parlem de la feina, del treball, d'aspectes també amagats. Pensem en el que s'anomena a vegades el treball informal, que és un tema molt més desconegut i que també hem de col·locar dintre d'aquesta visió del que és la precarització. O, per exemple, pensem en el treball domèstic, que bàsicament fan dones i que suposa habitualment una doble o inclús triple càrrega, no?, des d'aquest punt de vista, i que és un tema, a més, curiosament, jo abans parlava del PIB, no entra en el PIB el treball domèstic, no? O sigui, com és possible que un tema tan important per la reproducció social com el treball domèstic o el treball de cures, etc., això no entri. Bé, tot això són exemples que jo crec que ens donen peu a entendre que portem una evolució d'aquestes dècades que realment ens està perjudicant molt socialment i, evidentment, sobretot a treballadores i treballadors, i que hem de canviar, hem d'entendre i hem de canviar. Uh-huh.
Professor, hem llegit en un article col·lectiu en el que vostè participa, allà sostenen que des del propi sistema educatiu ens preparen per a la subordinació i l'endeutament amb un èmfasi en qüestions empresarials, les competències i financeres. Professor, també hem de sospitar del sistema educatiu, del qual vostè també participa?
Bueno, és que clar, vivim en una societat que no es caracteritza bàsicament per la seva capacitat crítica, no? La capacitat crítica vol dir ser capaços d'entendre millor, amb més profunditat, el món en què vivim. No sé, o sigui, el món educatiu pràcticament no se'ns parla d'economia, per posar un exemple, o no se'ns parla d'economia amb una visió, doncs, crítica. Pensem que, com diuen molts economistes crítics, el que s'ensenya també a les facultats econòmiques, doncs, és una manera d'entendre l'economia que bàsicament reflexa l'economia neoclàssica o la visió més neoliberal de l'economia, no? Aleshores, aquesta capacitat crítica que l'educació, la cultura, el sentit comú s'ha de desenvolupar per fer-nos ciutadans el més actius possibles, no és quelcom que moltes vegades a l'educació se'ns doni, no? Per tant, aquí també necessitem posar l'accent per entendre, per exemple, fenòmens com que molts treballadors i treballadores doncs, tenen que simplement vendre el que tenen, i el que tenen és la seva capacitat de treballar per un salari que moltes vegades no els hi permet viure. I això com se li ha d'anomenar? Doncs se li ha d'anomenar, s'anomena tècnicament per part dels sociòlegs, explotació laboral, no? De la mateixa manera que quan parlem d'altres fenòmens hem de parlar de la discriminació laboral. Per tant, hem d'entendre els fenòmens amb tota la seva profunditat i, efectivament, el tema educatiu, cultural o inclús el que podem anomenar el sentit comú és cabdal. Necessitem una mena de, jo a vegades ho he posat d'aquesta manera, una mena de revolució mental per tal d'entendre molt millor el que està passant, no? I el que està passant, entendre què passa al món, entendre què passa amb aquests fenòmens, no és quelcom senzill, no és quelcom que un enxufa la tele i t'expliquen, doncs, no solament el que passa, sinó per què passa, que és un punt, jo també penso, fonamental. I això ho hem d'esbrinar amb molta més educació, lectura crítica, etc., que crec que ens manca en molts sentits.
Avui en antena recordem als nostres oients que tenim el professor Joan Benach de Rovira, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i estem abordant doncs, les diferents cares que té el fenomen de la precarització. Professor Benach, aquestes desigualtats flagrants que estem constatant no només són en el pla de les rendes. Vostès han estudiat des d'un equip que encapçala com l'afectació en la salut. Quines són les conseqüències de la precarietat sobre la salut i la qualitat de vida?
Bé, com deia abans, el primer, de totes maneres, és enfatitzar que quan entenem precarietat o precarització, no solament hem d'entendre el contracte, sinó que hem d'entendre, com també comentava, uns salaris baixos, una vulnerabilitat major, una manca de drets, una manca de protecció. Tot això és el que configura aquesta qüestió multidimensional, per dir-ho així, que és la precarització laboral. Aleshores, també dèiem abans que aquest fenomen, que afecta en major o menor mesura pràcticament avui dia moltes capes de treballadors, té múltiples conseqüències. Té conseqüències que jo crec que hem d'entendre amb tota la seva diversitat i complexitat, perquè estan interrelacionades. Per exemple, conseqüències personals, o sigui, en una situació de precarització, hi ha molts projectes frustrats. Hi ha molta gent que ha tingut que anar-se'n del país a treballar fora simplement perquè no tenia les condicions adients per desenvolupar la seva professió. I per tant, això afecta també en quant a recursos humans, si es vol dir així, que pot tenir un país. Però més enllà d'això, té tota mena de conseqüències, no? La salut és un fenomen molt complex, molt ampli, insatisfacció, fragilitat, inseguretat, la major vulnerabilitat està exposat a entorns amb més toxicitat o més productes químics en determinats àmbits o determinades indústries, un envelliment prematur, una probabilitat de morir abans si estàs en una situació de precarització, com s'ha demostrat per part dels estudis, una major quantitat de problemes de salut mental. I així podem seguir, és a dir, pràcticament és un fenomen molt, molt global que té moltíssimes cares i que a vegades solament n'estudiem alguna d'elles, no? Però realment, jo a vegades quan nosaltres estudiem bàsicament els fenòmens de la desigualtat, que tenen que veure amb els grups socials que estan més perjudicats, i en aquest sentit val la pena sempre recordar quins són, i hem de definir els grups socials segons la classe social, el gènere, el grup ètnic, la situació migratòria i el lloc on es viu, fonamentalment. Doncs tot això comporta aquesta mena de còctel, aquesta situació de còctel de risc major que s'evidencia amb multitud de resultats possibles, no? I per tant hem d'entendre que aquí no estem parlant d'un risc, un problema, sinó una multiplicitat que es poden donar. I evidentment amb un grup social o amb algunes persones s'accentuarà d'una manera i amb altres persones s'accentuarà d'una altra manera.
Professor, li volíem proposar de posar-nos en un camí utòpic, no? Cap a quin model alternatiu de societat i economia, segons el seu parer, hauríem d'anar transitant?
Bé, el que podem fer, evidentment, és plantejar, per una banda, la situació en què estem, que jo crec que és una situació, com dèiem abans, doncs una situació que tot i conquestes socials, i aquí hem de parlar, per exemple, de les conquestes lligades en molts casos, els temes lligats al gènere, però que ens queda moltíssim per recórrer, i en aquests últims decennis doncs, això ha empitjorat, hem de dir on estem, hem de dir el que volem i el que és possible, i aquí, clar, és a dir, ens podem imaginar una realitat molt, molt millor a la que tenim ara. No? Per exemple, pensem que al món hi ha desenes de milions de persones que viuen avui dia encara com a esclaus i amb una quantitat de treball infantil que és realment impressionant. Estem parlant de desenes, si no centenars de milions, no? De nens i nenes. Per tant, hi ha temes com són la llibertat, la coerció que tenen o que pateixen molta gent que exerceix el treball. Hem de parlar de seguretat, hem de parlar de salaris dignes, hem de parlar d'un treball amb un nivell de protecció social i beneficis molt superior al que tenim ara, i evidentment això a nivell global a tot el món es reflexa d'una manera molt clara. Hem de parlar del respecte i la dignitat que tenen les persones quan treballen i que mereixen, que és un tema clau, cabdal, molt important. Hem de parlar de la participació en el treball i hem de parlar en el fet de que quan un treballa en una feina que li agrada, doncs s'ho passa molt bé, s'enriqueix moralment, socialment, diguem-ne, és més feliç, i quan en canvi treballes en una feina que no t'agrada o que t'estan d'alguna manera explotant o oprimint o discriminant, doncs allò pot ser realment un infern, no? Per tant, entre el que tenim i el que hauríem de tenir, el que hem d'intentar és donar passos endavant per millorar la situació actual, per millorar els nostres drets, la protecció social de les persones, perquè els sindicats, diguem-ne, que fan d'equilibri, de contrapoder amb el que són els interessos de les relacions laborals en un moment donat, doncs tinguin més capacitat, a que els treballadors i treballadores s'empoderin més, etc. És a dir, un conjunt de coses que hem de lluitar per anar endavant i no anar endarrere. No? En aquest sentit, doncs, clar, fa uns quants anys la reforma laboral, per exemple, que es va posar en marxa a l'Estat espanyol, ha sigut un pas endarrere molt important. No? Hem de revertir aquestes situacions i hem de millorar tota mena de situacions, per exemple, entre les quals s'inclou la conciliació del treball, no? Dintre del que és l'àmbit familiar i l'àmbit laboral. És a dir, tenim tantes coses a fer, però també remarcaria que hem d'estudiar molt millor, hem d'entendre molt millor la situació actual per ser capaços de visibilitzar-ho millor. Perquè ara mateix, per exemple, com abans deia, no tenim bons indicadors de precarietat laboral. Per exemple, nosaltres n'hem desenvolupat en el nostre grup de recerca, però malauradament a nivell espanyol o europeu encara no s'utilitzen de forma rutinària com si, per exemple, s'utilitza un indicador com és l'atur, no? Mm-hmm.
Doncs, professor Benac, li agraïm ben sincerament que ens hagi acompanyat en aquesta estona als micròfons de Ràdio Estel i bona feina en aquest grup.
Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me i espero que doncs tindrem més endavant alguna altra ocasió de seguir parlant d'un tema que em sembla tan cabdal com el que heu proposat.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
Fins aquí el llevat dins la pasta d'avui. Ja no tenim espai per introduir més seccions. Aquest és un programa que hem impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui hem estat amb vosaltres a les vies de so el Toni Huguet i a la conducció del programa el Joan Andreu Parra. La sintonia que sentiu, A secar carrega, és un tema original interpretat per Jaume Parra i el tema musical Aluminium és de Marc del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm l'estona compartida i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 2:15 de la tarda o bé el dissabte a 6:00 de la tarda.